COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Amb les seves virtuts, que són moltes, i els seus defectes, que en té alguns, que divertit és veure jugar al Barça de Flick. Ahir, si li treus els 5 primers minuts i els 10 últims, el partit que fa el Barça és un espectacle. Domini, arribada, gols, intensitat, l'equip va donar un nivell molt alt. A més, s'ha de tenir confiança i autoestima per trobar-te 0-2 a baix, només començar el partit i reaccionar com va reaccionar l'equip. Pedri porta la batuta, Yamal posa el desequilibri i Cubarsí va donar un nou clínic de com ha de jugar un central. La llàstima, com ja va passar en el partit de Lliga, és que aquesta superioritat de tants minuts no es va traduir al marcador. Va faltar gestionar millor els darrers minuts al camp i potser també des de la banqueta. I no s'ha de perdre de vista que el davant tenia també un gran equip que sap jugar les seves cartes. Portàvem alguns anys avorrint-nos bastant veient el Barça i ara no saps el marcador quin serà, però saps que t'ho passaràs bé i això és impagable. Barça 4, Atlètic de Madrid 4, en aquest partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei vam fer ahir una mica de viatge en el temps, eh? Aquells partits bojos dels anys 90 que tenien a Romario, a Ronaldo, a Pizzi o a Pantic com a protagonistes. Un partit boig el d'ahir que va transitar per un guió imprevisible però que va ser una delícia per l'aficionat al futbol. Al minut 5, els de Simeone guanyaven 0-2, reacció brutal del Barça que 10 minuts dominava 4-2 i pintava que podia caure fins i tot al cinquè, però els de Simeone van acabar forts i van forçar el 4-4, així que tot es decidirà el 2 d'abril al Metropolitano. De seguida escoltem els protagonistes, busquem el dia després i analitzem el fantàstic partit d'ahir de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I avui tenim la segona semifinal a Anoeta, a partir de 2:15 també, Reial Societat, Reial Madrid. El tiempo de juego arrenca a les 9. El Reial Madrid ha viatjat sense Courtois, que no juga Copa, sense Mbappé, que ahir li van treure un queixal, i sense Valverde, que arrossega molèsties. Per cert que al davanter del Betis, Antony, li han tret la vermella del cap de setmana, per tant, podrà jugar contra el Reial Madrid dissabte a la tarda en partit de Lliga. A l'Espanyol ha parlat Antonio Roca, després el sentim. Avui a les 9 tenim Anglaterra-Espanya de la Nations League femenina a Wembley i tenim, atenció, relleu a la banqueta del Barça Atlètic. Sergi Milà substitueix Albert Sánchez. En bàsquet, demà tenim clàssic, Real Madrid-Barça d'Euroliga. El Barça amb les baixes de Panther, Vesely, la Provítola i, atenció, també la de Juan Núñez amb un problema al genoll. En handbol, el Granollers s'imposa al Lucerna 31-29 i es manté viu a la Lliga Europa. I presentades les tres primeres etapes del Tour de França del 2026. La sortida a Barcelona per primera vegada a la història amb una crono per equips. La segona etapa és Tarragona-Barcelona i la tercera sortirà de Granollers. Avui comentarem la jugada amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente, l'abogado, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, es va equivocar Flick traient Pedri als minuts finals? Esteu votant que sí al 67%, que no al 33%. En clau Espanyol, us val l'empat a Villarreal? Sí, 80%, no 20%. I en clau Girona, no jugar a Europa la propera temporada seria normal, considereu la majoria, el 87%, un fracàs, només el 13%. Marc Pérez està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio? ¿Te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
Sí, señor, con saque de centro, Rubén, el Atlético de Madrid, man. Y el man la pone, balón arriba, el remate de Juliano Corre.
dejar solo a Griezmann. Griezmann va a controlar, se mete dentro del área, recorta, chuta. ¡Gol, gol, 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 gol!
Ahí está, Yamal, Yamal para Koundé. ¡Qué balón interior! ¡Qué bueno! ¡Balón atrás para Pedri! ¡Gol! Fiña, segundo palo, el remate, gol, gol.
Bueno,
gol, gol, gol. Yamal, qué bueno, cañito, 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 cañito. Línea de fondo, córner.
Ya tiró antes otro cañito.
Vamos, 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 pide que anime.
Ahí está Rafinha. Segundo palo, el remate, gol.
Llamal, 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 ahora por la línea de fondo. Llamal, Llamal. Gol, 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 Lewandowski, gol. Gol.
Recibe Correa dentro del área, quiere girarse, se gira, la pone atrás para ahora. Llorente. Gol, 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 gol. Solo Correa, solo Correa, Correa, Chesney. Qué lento Correa, que se le enredó la pelota entre las piernas.
Vamos a ver.
Vaya despiste.
Sí, pues mira, la broma es que
sueño. Ojo, el balón solo. ¡Ojo al Atlético de Madrid! ¡Puede empatar en el descuento, Sorlo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Final, Olivero!
¡Final! ¡Partido loco! 0-2, 4-2, 4-4. ¡La vuelta en el Metropolitano de estas semifinales de la Copa del Rey! ¡Elena, Antonio, Antonio, Elena!
Se quita las espinilleras con frustración Jules Koundé. Frenkie de Jong a protestarle alguna cosa al árbitro.
Ahora... Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la COPE, d'aquest Barça 4, Atlètic de Madrid 4, una autèntica bogeria de partit, però molt divertit, eh? Com aquells partits entre el Barça i l'Atlètic de Madrid dels anys 90. Tot, efectivament, es resoldrà, per tant, en el partit de tornada, que no es jugarà fins al dia 2 d'abril al Metropolitano. Ra, ra,
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escoltem, d'entrada, posem sobre la taula alguns documents postpartit, començant pel tècnic del Barça, Hansi Flick, que en línies generals estava content amb el partit dels seus futbolistes, encara que hi ha coses a millorar, i es mostrava optimista de cara a les dues visites que ha de fer el Barça al Metropolitano, en Lliga i en Copa.
Tengo la confianza después de los dos partidos contra Atlético de Madrid de que volveremos a levantarnos y que podremos ganarle, evidentemente. En los dos creo que hemos estado por encima de ellos. Ese es el camino que hay que seguir. Y eso es lo que les he trasladado. Esta actitud, la actitud de los jugadores es fantástica. No tengo nada que decir. Tenemos que trabajar en las pequeñas cosas. Sí, a veces las más importantes, pero es eso lo que me preocupa. Estoy satisfecho, sobre todo les he transmitido que estoy satisfecho por lo que he visto en el campo, efectivamente esos últimos minutos no, pero saben que estoy contento y que han hecho un muy buen partido en la gran mayoría del mismo.
Hansi Flick, posant veu per sota les declaracions d'Edgar Fornós. De Hansi Flick a Pedri, que es va mostrar autocrític, eh? Sobretot amb com l'equip va gestionar els darrers minuts de partit.
Sobre todo que malo, sobre todo por cuando nos pusimos 4-2, ya bueno, teníamos que ser más inteligentes con balón, no lo hemos sido, ya nos pasó en Liga que nos remontan el partido y bueno, no estamos listos ahí y creo que es una cosa que tenemos que mejorar para la vuelta. Creo que tenemos que estar más listos con balón y sin balón, creo que con balón tenemos que hacer posiciones más largas, tranquilizar el partido y ir a buscar el quinto pero con cabeza y no lo hicimos así, nos precipitamos en varias acciones y bueno, sin balón creo que tenemos que presionar mejor, igual si no podemos presionar pues echar un poco la línea más atrás, bueno, analizar cosas que hemos hecho mal para que no pasen en la vuelta.
Potser, no ho sabrem mai, si Flick hagués mantingut a Pedri al camp durant tot el partit fins al final del partit la història hagués acabat diferent. No ho sabrem mai. Després ho comentarem a l'hora d'analitzar el partit i acabem escoltant a Simeone, que va fer una bona pel·lícula de com va viure ell a nivell emocional del partit.
Bueno, el 2-0 dije, no te pongas tan contento porque esto no viene tan fácil. Te vamos a ser sinceros, dije. Me quiere hacer creer que viene fácil, pero no va a ser tan fácil. Después cuando vino el 2-2 dije, bueno, podía pasar. Cuando vino el 3-2 dije, también podía pasar. Ya con el 4-2 dije, la estamos pasando mal. Con el 4-3 estuvimos cerca de empatarlo y ya con el 4-4 creo que redondeamos una noche que a nuestros aficionados seguramente nos habrá dejado muy contentos.
Busquem com és el dia després del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Doncs aquestes sensacions que va tenir Simeone les vam tenir una miqueta tots veient el partit, que va ser un partit absolutament boig i de muntanya russa, d'emocions.
Trepidant, eh? Ja n'hem viscut un similar, jo diria que encara bastant més èpic, el de Lisboa, el 5-4 al Benfica. La setmana que ve el Barça torna a jugar a l'estadi de Luz. A més, encara va ser més èpic per la pluja que hi ha. Ahir va ploure una mica, però en el tram final del partit, quan hi va haver la bogeria absoluta, ja no queia aigua a Montjuïc. I jo diria que els que se'n van anar feliços, eufòrics, eren els futbolistes i el Cholo Simeone per part de l'Atlético de Madrid, perquè al Barça hi va quedar una mica el sentiment de frustració i de decepció pels últims 10 minuts, perquè van a deixar escapar un grandíssim resultat, un 4-2 en 10 minuts, al minut 84, i després al 93 de Sorlot, que ja és l'enemic públic número 1 del Barça, al seu camp. Avui hi ha hagut entrenament de recuperació, tots junts han fet autocrítica precisament del tram final del partit. La lectura en general és que s'ha de jugar de forma més intel·ligent els últims minuts, i és que hi ha una dada que ho explica bastant, que ho il·lustra bastant el que li passa al Barça en els últims minuts de partits. 13 dels 43 gols que han encaixat aquesta temporada han arribat a partir del 75 de joc, és a dir, un 30,2%. És cert que aquest Barça ens diverteix molt perquè ataca de forma incessant, la prova és que porta 120 gols en 39 partits, batent rècords, però ahir en sala de premsa, tu estaves amb Hansi Flick i també amb els jugadors, hi havia la sensació doncs, que potser els va faltar més contenció, més pausa al tram final del partit. També es valora com a positiu la reacció, el rebel·lar-se, perquè amb el 0-2 al minut 5 és quan el Barça s'acaba posant 4-2, amb gol de Pedri, que va fer un altre recital, amb gols de dos centrals en una imatge gairebé calcada, dos remats de cap, amb Cubarsí, que és també una imatge icònica que quedarà per la posteritat, corrent, fent-se petons a l'escut en el que ha estat el seu primer gol com a professional en 62 partits, i Íñigo Martínez, que ja porta 3 gols de cap, l'MVP per Lamine Yamal, que va jugar els 90 minuts amb el dit del peu esquerre infiltrat. Jo preguntava com pot ser que estigui tan bé, si ha tingut molèsties en les últimes hores, doncs bé, li van infiltrar el dit del peu, el dit gros del peu, perquè pogués jugar amb normalitat, i va assistir a Lewandowski, que un cop més va descansar en Copa del Rei i va entrar a la segona part per fer el quart gol.
El partit d'ahir va ser un partit de desgast, ara toca jugar contra la Reial Societat, el que passa que la Reial Societat es desgastarà avui, que té partit contra el Reial Madrid, o sigui que des d'aquest punt de vista estem igual.
Perquè la Reial Societat també vol estar en zones europees, també té la Copa del Rei, també té l'Europa League contra el Manchester United, un calendari també bastant carregat i un dia menys de descans abans d'afrontar aquest partit, Barça-Reial Societat, diumenge a 16:45 a Montjuïc. Venen 15 dies, podríem dir que 15 dies, 3 setmanes abans del 2 d'abril, que és la tornada de Copa del Rei, amb molta sobrecàrrega de partits, amb una agenda molt carregada, i el Barça viu en les 3 competicions. Líder en Lliga, el Benfica la setmana que ve, dimecres a Lisboa, i també amb aquesta eliminatòria de Copa del Rei que ara està totalment oberta a la tornada del 2 d'abril al Wanda Metropolitano.
Sí, i abans de la tornada de la Copa s'ha de visitar el Metropolitano en Lliga.
També, el 16 de març, i els partits contra l'Atlético de Madrid aquesta temporada prometen. Ja ho vam veure la primera volta, que el Barça va perdre en l'últim partit de l'any 1-2 a Montjuïc, el d'ahir que no ens va donar treva, i el 16 de març serà l'antesala del definitiu de la tornada de Copa del Rei el dia 2 d'abril. Per tant, sí, un mes i mig que li espera al Barça,
intens
i bastant dur.
Sí, sí. Condis, gràcies.
L'alta mèdica de Christensen.
Ah, sí, sí,
no ens oblidem, perquè com que només ha jugat...
Pobre Christensen, que ningú se'n recorda d'ell.
Saps què passa? Que només ha jugat 26 minuts aquesta temporada i pot ser que ens oblidem, però bé, una bona notícia, sí. Ha rebut l'alta mèdica un mes després de tornar-se a lesionar en aquell cas del sòl i de la cama dreta. Va jugar la primera jornada de Lliga, després va estar de baixa gairebé 5 mesos, des de finals d'agost fins al 17 de gener. Va recaure d'una nova lesió a finals de gener i ara té l'alta mèdica. Per tant, a la infermeria només queden ara mateix Marc Bernal i Ter Stegen.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
De seguida mirem d'analitzar tot el que va passar ahir a Montjuïc.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Les 3:21, l'anàlisi el fem avui amb el Miquel Soler, ex del Barça i de l'Atlètic de Madrid, entre d'altres equips. Miquel, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Una bogeria de partit, eh? Molt divertit, i des del punt de vista del Barça, Miquel, amb moltes coses bones i algun detall per polir també, no?
Sí, sí, per descomptat. A veure, el Barcelona va ser fidel al que diuen les estadístiques, sobretot pels dos costats, no? Per la part golejadora va ser fidel a aquestes estadístiques. És el màxim golejador de la Lliga Espanyola, no sé si a Europa també, per la classificació també va acabar com el més golejador, i aquí es va demostrar. És a dir, encara que encaixi un 0-2, com va passar contra el Benfica, crec que va ser, que també estava perdent i va ser capaç de guanyar el partit marcant-ne 5, doncs no s'havia de donar per derrotat. El que passa és que també no acaba de dominar la seva pròpia àrea. És veritat que una vegada ha deixat la porteria 0, però haurà estat perquè el porter haurà tingut molt bones actuacions, perquè sempre rep ocasions clares de gol, o això que es diu ara de gols esperats, no?, per part del rival, i és clar, i doncs tenia un rival que té bons jugadors, que està al cap d'una classificació, i això va quedar palès, no?
El partit d'ahir es va semblant alguna cosa al partit de Lliga. El Barça va ser dominador durant molts minuts, però al final va acabar millor l'Atlètic de Madrid. Què es podia haver fet millor ahir per controlar una mica més la situació al final, Miquel?
Bé, que semblava evident que a l'Atleti de Madrid el seu entrenador no li acabava d'agradar el resultat, no pensava en el partit de tornada, pensava que hi havia temps per corregir el mal resultat que tenia en aquell moment, el 4-2. Per tant, trauria els comodins aquests que li funcionen tan bé, tipus...
Correa, tipus, Sorlos, no?
Sorlo Correa, que li estan funcionant durant tota la temporada. A partir d'aquí, com et protegeixes? Home, jo crec que el Barça s'havia de protegir amb la pilota, no? Amb la pilota i esperant alguna altra ocasió que pogués tenir. És veritat que Lewandowski va tenir el 5-2. Semblava que per ell no havia de ser un remat difícil, el va llançar a fora. A partir d'aquí, amb la baixa de... No amb la baixa, sinó desapareixent Pedri, desapareixent Rafinha, jo crec que va perdre el control de la pilota. Rafinha, bé, jo el vaig veure disgustat a la banqueta, semblava que podia seguir, que no estava cansat. No faltava molt per acabar el partit. Pedri jo crec que també podia haver seguit. Pedri és un jugador que difícilment li prens la pilota sense fer-li falta. I vaig trobar a faltar...
Tu l'haguessis mantingut a Pedri fins al final del camp ahir, per exemple, per tenir més control.
Jo crec que necessitava la pilota el Barça. El Barça és que perdia la pilota de seguida i, a més, seguia fent el fora de joc. I el fora de joc aquest, que per algunes coses serveix, home, durant tot el partit, si no tens la pilota, alguna vegada al contrari, encerta. I així va passar. No és que encerti, encerta, o tu t'equivoques, com la relliscada d'en Koundé, no? Que fa que no pugui perseguir amb en Lino, per exemple, o no sé, o els canvis també van fer que no defensis bé l'àrea, com en el gol del Llorente, que no estaven ben distribuïts. Hi ha tres jugadors que van cap al centrador i la zona del punt de penal, que sempre s'ha de protegir en cas d'una possible centrada, no hi havia ningú i arriba tard en Gavi i acaba marcant en Llorente. Aleshores, si no tens la pilota i la perds ràpid i segueixes sent el fora de joc en alguna t'enganxaran. També vaig trobar a faltar en Casado. No sé per què no està jugant en Casado. Em sembla que Camp de les Palmes va fer un bon partit. És un jugador tipus Pedri que és capaç de desperfilar molt bé, juga un toc, juga dos tocs, fa faltes, cobreix molt de terreny. No sé, jo l'hauria posat en el camp perquè crec que li faltava això al Barça en els últims minuts per almenys mantenir el resultat del 4-2, no?
Sí. Molt bé, doncs tot obert de cara al partit de tornada, que el tenim d'aquí a un mes aproximadament. Els partits acaben com acaben, Miquel, però el que és indiscutible és que aquest Barça és un equip molt divertit de veure, eh?
Sí,
t'ho passes bé.
Sí, és molt golejador, el que fa és molt difícil de fer, de fet no hi ha cap equip. Jo crec que el Tottenham l'any passat, amb aquest entrenador, amb l'entrenador que té, també feia un fora de joc molt arriscat, que el portava els seus jugadors fins a camp contrari, fins i tot per deixar fora de joc, només que fos amb el cap o amb el pit o amb un tros de genoll amb el contrari, era un molt arriscat i també va quedar bastant ben classificat. No, aquest any crec que no ho fa tant i s'ha quedat sol el Barça fent aquest tipus de fora de joc que arrisca molt, però també empenya al contrari cap a la seva porteria, fa que recuperi aviat, la pilota, perquè moltes vegades cauen en fora de joc i no deixa mai d'atacar quan marca el tercer o el quart, quan marca el quart vol el cinquè, i home, sí, esclar, això és el que vol la gent, i tampoc es pot dir que això no li funcioni, perquè sí. Va quedar segon a la fase de grups de la Champions, està a semifinals, no ha perdut encara, pot guanyar en el Metropolitano, i a la Lliga doncs va primer.
Sí, senyor. Molt bé, Miquel, ho anem comentant, gràcies per l'anàlisi, una abraçada, eh?
Molt bé, fins una altra, adéu-siau.
Adéu-siau. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, 4-4, és la imatge del marcador final d'ahir, i a partir d'aquest 4-4 poden haver moltes lectures. Per a mi, la lectura és que és el millor resultat pel Barça per a la tornada, millor que el 4-2. Per a aquells que hi puguin pensar que estic boig, us dono els meus arguments, posant en context que la tornada és el dia 2 d'abril i, entre d'altres partits de Lliga, haurà jugat contra l'Atlético de Madrid el dia 16 de març al Metropolitano. Sabràs si ets líder o no a la Lliga, sabràs també si t'has classificat pels quarts de final de la Champions, que juga el partit d'anada el dia 8 d'abril. Per tant, saps el dia 2 d'abril si estàs viu a la Lliga o no, i sabràs també si estàs a quarts de final de la Champions o ja t'han eliminat. Si el Barça vol estar sí o sí a la final de Copa, saps que has de sortir obligatòriament a guanyar i ho pots fer, segur. Però si estàs molt viu a la Lliga i per suposat a la Champions, tens la coartada de no posar la cama i no passa res si no estàs a la final de Copa, que és la tercera competició en importància. I una altra qüestió que s'ha de tenir molt en compte. La final està marcada pel dissabte 26 d'abril i l'anada de la semifinal de Champions pel dia 29 o 30 d'abril. No està tan greu, per tant, no està a la final de Sevilla si al cap de 3 dies jugues una semifinal de Champions. 4-4, per tant, és la imatge d'un gran resultat per especular a la tornada. Tu decideixes si vols estar o no a la final.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Doncs veurem qui arriba, si Barça o Atlètic de Madrid. Avui tenim l'altra semifinal anada, que enfronta a partir de 2:15, a partir de les 9 al Tiempo de Juego a la COPE, a la Real Societat i al Real Madrid. Anem a Sant Sebastián. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Que ha viajado a San Sebastián con ausencias importantes, ¿eh?, en la lista.
Sí, ha dejado fuera a Ancelotti, por ejemplo, a Kylian Mbappé, al que ayer les trajeron una muela, y por descanso, por rotación, a Valverde y también a Courtois. Así que, bueno, pues tres pilares fundamentales en el once de Ancelotti. Esta noche, evidentemente, no van a estar porque no han viajado. Sí. E incluso, pues yo he hecho cuentas y me salen hasta 7 cambios con respecto al partido del pasado fin de semana ante el Girona. Sí. No obstante, cuando te recite el once, suena muy, pero que muy bien.
A ver, recítalo.
Lunin en la portería, según el ensayo de ayer, es Asensio, lateral derecho, que ya jugó ahí contra el Valladolid en Liga. Rüdiger y Alaba serían la pareja de centrales. Alaba, recordemos que por primera vez fue titular el pasado fin de semana ante el Girona. Fran García, lateral izquierdo. Camavinga y Ceballos, doble pivote. A la derecha, Güler, sería la décima titularidad del turco esta temporada. Por la izquierda jugaría Bellingham, que se va a perder por sanción los dos próximos partidos. Y arriba, Vinicius, que va a aportar el brazalete de capitán, y Rodrigo Goes.
Vinicius capitán, ¿eh?
Sí,
Vinicius hoy podrá,
capitán.
Hoy podrá hablar tranquilamente con el árbitro todo lo que quiera, ¿no?
Bueno, hablar, creo, que... según dice Fouto, pero no protestar. Claro, pero claro. Es curioso. Modric en el banquillo, al igual que Lucas. Carvajal lesionado. Valverde fuera de la convocatoria. Courtois fuera de la convocatoria. Y el sexto en la escalera, Vinicius. Así que hoy, brazalete para el brasileño.
Oye, esas decisiones que toma Ancelotti de cara a la confección de la lista y tal, no digo que tire la Copa ni mucho menos el Real Madrid, pero es evidente que está priorizando más partidos de Liga y de Champions, Miguel Ángel.
Por supuesto. El otro día ya, bueno, pues podía sonar un poco alegre la alineación contra el Girona, pero salió bien. Hoy creo que es un once de garantía. Nadie puede decir antes del partido que Ancelotti tire la Copa o que no se la tome en serio, pero no esperes en un partido de Copa, aunque sea semifinales, el once titular, con todos los respetos para la Real Sociedad. Pero ya te digo que ten en cuenta que hay 7 cambios, que solo repiten con respecto al pasado fin de semana, Asensio y Álava en la defensa, y luego los dos brasileños, Vinicius y Rodrigo. El resto se cambia, pero estamos hablando de jugadores importantes, ¿eh?, como Rüdiger, como Ceballos, que ya es titular, los dos brasileños, Bellingham, que, como te digo, se va a perder los dos próximos partidos. Yo creo que es un once ciertamente de garantías, aunque, como te digo, se han quedado en Madrid Courtois, Mbappé y Valverde, por ejemplo.
Muy bien, Miguel Ángel. ¿Hace bueno en Donosti o qué?
Muy bueno. ¿Sí? La verdad es que espectacular. Sí, sí. Nos ha dicho el taxista que ha llovido esta mañana. Pero vamos, cielo despejado, no te puedes imaginar cómo está la concha, 16 grados de temperatura, así que maravilloso el día que tenemos aquí en la Villa Eso.
Fenómeno. Miguel Ángel, gracias. Os escuchamos después.
Un abrazo. Hasta luego. Chao.
Hasta luego. Qué bonic, San Sebastián. Ara fa temps que no vaig. 3:32, de seguida el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, obrim el debat amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, i el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Miguel, ho vam passar bé ahir, eh? Bon partit de futbol. Divertit.
Sí, home, per als espectadors, els periodistes i de més família, un partit fantàstic. Suposo que avui els entrenadors hauran revisat els 90 minuts i hauran vist coses que ells, com a tècnics, pues no els hi hauran agradat gaire.
Sí.
Però, per descomptat, que per nosaltres, que ho mirem amb uns altres ulls, doncs un partit que va tenir totes les emocions de la competició com la Copa, moments estel·lars d'individualitats, molts gols i una emoció garantida, jo crec, fins al xiulet final del partit de tornada.
Jacinto, ¿lo pasaste bien?
Sí, lo pasé bien. La verdad es que el partido fue muy entretenido. Lo que pasa es que, bueno, supongo que mucho que analizar, porque son estos partidos donde fue muy divertido, hubo cosas que estuvieron muy bien, pero también hubo, yo creo, que algunos errores groseros.
En un partido en el que hay 8 goles, tiene que haber muchos errores, seguro.
Muchos errores, lo que pasa es que algunos de ellos yo creo que eran evitables. O sea, hay situaciones donde yo creo que los dos entrenadores y al final especialmente Flick no debieron de quedar del todo contentos.
¿Qué crees que pudo hacer diferente Flick en la recta final del partido, sobre todo para amarrar el marcador?
Yo creo que si realmente estás en partidos ya donde estás en semifinales, en una competición y estás jugándote ya en partidos eliminatorias y decisivos, no hay que tener miedo a veces a ser un poco más conservadores. Yo creo que los cambios, evidentemente, se equivocó Flick, eso yo creo que todo el mundo lo reconoce, y yo creo que hay situaciones donde pues si vas ganando 4-2 a falta de 10 minutos tampoco pasa nada, porque eches la defensa 10 metritos un poco más atrás. En vez de Eric García, pues igual en esos minutos, no de titular, porque el titular ya ha demostrado que no acaba de acoplarse bien al sistema de Flick, pero para ese rato, si la de Tío Medita ha sacado a Sorlot, pues en vez de García meter a Araujo. En el centro del campo, Gavi y Fermín son jugadores muy impulsivos, pero que no controlan el medio campo. En ese medio campo nadie era capaz de hacer una falta. No sé, yo creo que se tuvo que plantear igual situaciones que, aunque la gente le divierta menos, yo creo que de cara a un entrenador, pues si vas ganando 4-2, pues como mucho que te mete el 4-3.
Sí. Al que pasa, Miguel, és que aquest Barça, total que diu el Jacinto, jo crec que ho firmem tots, té raó. El que passa que aquest Barça l'hem de comprar com és, amb els seus avantatges que en té molt i els seus inconvenients, i Flick juga d'aquesta manera, i s'ha d'acceptar.
Sí, jo accepto, però això que diu el Jacinto té raó, només que substitueixis la paraula conservador per la paraula prudent, per exemple. El Barça continua sent el mateix Barça, el Flick el mateix entrenador, però el propòsit una mica diferent, encara que sigui per defensar-te en la pilota, per no estar al minut 93 a l'àrea de l'Atlètic de Madrid pressionant-lo i facilitant-li 40-50 metres a darrere de la defensa perquè et facin el contracop del 4-4. Sí. Jo no criticaré globalment la gestió de Flick, perquè considero que és un entrenador que ha canviat de dalt baix la imatge i el tarannà de l'equip, però sí que considero que hi ha moments puntuals, a partits puntuals, que s'ha de tenir un punt de prudència, sobretot si això que va passar ahir ja t'ha passat a la Lliga.
Clar.
Perquè pots evidenciar que d'aquell dia vas aprendre alguna cosa. Per mi, el Barça a la Lliga encara va jugar millor que ahir. Va ser infinitament més superior a l'Atlético que no pas ahir. I en canvi aquell dia va perdre i ahir va empatar.
Sí.
Però sí que podies aprendre aquell primer dia que l'Atlético, pel que sigui, arriba als minuts finals amb més força física que el Barça i sabent que tindrà metres a l'esquena del Barça per córrer. Ho va aprofitar el dia de la Lliga per acabar guanyant 2-1 i allí per empatar 4-4 i remontar-li dos gols de diferència al Barça.
Sí. Claro, ayer Jacinto pierdes control cuando quitas a Pedri, en cambio Simeone mete en el campo a correr Sorloz, que acaban levantando el partido.
Sí, lo que dice Miguel es totalmente de acuerdo. O sea, a mí me preocupa, o sea, hay cosas muy positivas del equipo y pues esa capacidad de competir con un 0-2, no bajar los brazos y luchar hasta el final, remontar incluso jugando muy bien un rato, muy muy bien. Lo que pasa es que sí que hay algún síntoma que a mí sí me preocupa, ¿no? O sea, hay jugadores que físicamente yo no sé si van a llegar. O sea, Koundé no tiene relevo y el año pasado ya acabó.
Lo está jugando todo.
Exacto.
Y menos cuando llega tarde alguna charla que descansa un rato, pero por lo demás.
Exacto. Que llegue tarde más a menudo, a ver si así. Luego, también, pues, Pedri, lo que no puede ser es que Pedri tenga que ser el genio que te cree todo en ataque y que tenga que ser casi el que me recupere. Si tiene que crear, pues alguien tiene que recuperar, Pedri, ¿no? Y luego, pues, Rafinha lo mismo. Yo no sé ese hombre cómo aguante, no solo sino ya. Entonces, ahí hay 3-4 jugadores que están, yo creo, muy al límite. Entonces, si estos jugadores caen, te van a caer justo en el momento más importante de la temporada y da miedo. Entonces, el año pasado ya lo vimos, que pues eso, Koundé cayó,
me da miedo. Hay jugadores que no y el recambio no da la sensación de que estén en un punto en que te permitan tener esa tranquilidad, ¿no? Ayer, pues el recambio de Lewandowski y Ferran, pues es un jugador que era suplente y saliendo cuando el partido
está revulsivo, pues, sí, bien, pero para titular
no. Titular no, y más en partidos importantes. Gavi, pues no se puede pedir mucho más, ha vuelto una lesión gravísima y no está todavía, sí. Aparte algún problemilla por ahí personal. Fermín es un jugador que también es un jugador que tiene muy buena llegada a gol, pero no lo puedes poner por la izquierda. Entonces hay Olmo, es un jugador que para 20 te hace 20 minutos en las Palmas muy buenos, pero que cuando sale de titular ayer con el Atlético de Madrid no está. A mí me preocupa eso, no veo esos recambios de jugadores tan importantes que estén realmente al nivel.
Al partit de Pedri d'ahir, Miquel, és descomunal, eh? Jo destacaria a Pedri, la minya mal, evidentment molt desequilibrant també, i després jo no em cansaré de repetir-ho, jo al·lucino amb com juga Cubarsí, és que al·lucino.
Bueno, això de Cubarsí és impressionant, és un jugador de 18 anys, debutat a la categoria, que és indiscutible jugant de central dret com de central esquerrà, que ha sigut Araujo a la banqueta i que s'hauria a qualsevol central del campionat. Pedri és inconmensurable, i al mateix temps una referència de les coses que necessita reforçar el Barça. Mm. Sense Pedri no hi ha cap jugador a la plantilla capaç de governar el partit. Sí, sí. I en quant a Lamin, doncs Lamin va jugar ahir mig anestesiat, i anestesiat i tot, és el jugador, bueno, insubstituïble a l'atac del Barça i el millor 1 contra 1 de la Lliga. Però un altre jugador que tampoc té recanvi, perquè si no juga ell, si et preguntes en qui poses a l'extrem dret, pots quedar sorreït.
Normalment es fa una pregunta que creieu que pot passar a la tornada, però me l'estalvio, perquè clar, veient el que va passar ahir a l'estadi, doncs vés a saber què pot passar a la tornada, no?
Sí, sí, fas bé, perquè la resposta és qualsevol cosa.
Sí, no, Jacinto, más vale no.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que ayer quedaba el segundo partido y parecía que debía ser más conservador todo y pensar en lo típico que se dice, tópico del fútbol, ¿no? Son 180 minutos, vamos a no perder, y de golpe claro, nos encontramos esto. Sí. Yo me temo muy mucho que a la vuelta puede ser bastante más controlado. O sea, momentos de Simeone donde sí que presione un poco arriba, pero otros donde se repliegue mucho, y el Barça ya, como es un partido definitivo, igual sí que aplica aquello de que decíamos de ser más prudente. No lo sé, me da la sensación de que ayer fue una locura. Igual la vuelta es más prudente.
Molt bé, ja ho comentarem. Ho deixem de moment aquí, senyors. Miquel, Jacinto, gràcies, eh? Un abraçada als dos.
A vosaltres.
Vinga, chao. Adéu. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça aparca la Copa i posa les portes per seguir liderant la Lliga. Amb els número 1 de la ràdio al seu costat.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego. Con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Reial Societat.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori
y Roberto López Ufarte.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Spin Doctors, no? Bon tema, eh? Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Ballori.
Es farà llarga la setmana esperant el partit dilluns, no?
Sí,
no?
Perquè és el primer dilluns que li toca jugar a l'Espanyol i, clar, es fa llarga. L'entrenament avui em diuen que molt bo, segons doncs, fons directes del vestidor. Així que escoltem els seus protagonistes de l'entrenament d'avui. Manolo González, que va passar ahir per la pizarra de Quintana Radio Marca i va explicar una cosa que ja sabíem, que és un entrenador que mai ha estat destituït. Sempre que ha marxat d'un club és perquè ha acabat el seu contracte i no l'han renovat. Així que, escolta, pensa, quan ha estat a punt de ser destituït? Home, la derrota a Girona va fer mal. En aquell moment, Garagarza va confiar en ell i Manolo va canviar alguna cosa.
Creo que una de las claves fue, después de Girona, decidir ir a una manera determinada, sí cambiar cosas puntuales, porque al final cada equipo de la liga es distinto y hace cosas diferentes, pero no varía el sistema de por sí. Sí que lo hemos variado en momentos puntuales del partido que nos ha hecho falta, pero no de una semana a otra, y creo que eso le ha dado al equipo un poco de estabilidad, de quizá no complicar tanto la vida y simplificar un poco.
Fixar una idea i endavant amb això, no?
Sí, no fer ni 5-3 centrals, ni pressió en traspèrdida, ni res. Intentar jugar el millor que es pugui, i a casa s'està aconseguint, i fora, de moment, l'últim resultat és positiu. Cal anar al Madrigal dilluns. Serà suplent, com ho ve sent últimament, Antonio Roca, que és el jugador número 12. El primer canvi, normalment, és l'Antonio Roca, que ha parlat avui a través dels mitjans del club.
Sí, hem de seguir el màxim que puguem. Crec que tenim bones sensacions. Aquest dilluns tenim una altra prova contra Villarreal. Serà complicat, però anem a pels 3 punts. Portem una dinàmica que ens fa estar amb molta confiança, tant els que surten des del principi com els que surten després o els que no surten. Crec que som una pinya i això es veu reflexat al camp.
Acabo. Informació de servei. Si voleu anar a veure l'Espanyol B, Penya Deportiva a Cornellà, al camp de l'Espanyol, al primer camp de l'Espanyol, diumenge 11:30. Si sou socis, us heu de descarregar l'entrada. I si no, escolta, us creveu i a la mitja part us canvieu al Cornellà Alzira davant, a 20 metres, que és un partit del mateix grup, de la mateixa categoria.
A la mateixa hora, els dos partits a
11:30 l'Espanyol B, 12 a Cornellà.
Pots començar veient un, si la cosa està avorrida i tal, doncs et canvies a l'altre.
Sí, senyor.
No?
No estarà mal, eh?
Bon
plan. Perquè tens més plans de feina, sí. Però jo encara m'ho estic pensant.
Molt bé. Així està l'Espanyol. Preguntem pel Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Per on passa l'actualitat del Girona, que recordem-ho, ha de rebre dissabte al Celta, eh?
Doncs per un titular molt llampant i que he hagut de tirar d'estadístiques perquè no me'l creia quan he vist que podia ser factible aquest dissabte. És que si no hi ha entrebancs d'última hora, és a dir, si Mitchell el divendres no diu el contrari, per primera vegada... Ballori, aquesta temporada el Girona dissabte tindrà a tots els jugadors disponibles, perquè recordo que torna Yangel Herrera després de sanció i que no hi ha lesionats. No hi havia lesionats al Santiago Bernabéu, però estava Yangel sancionat. Amb la qual cosa, insisteixo, si no hi ha entrebancs d'última hora, queda la jornada del dijous, la jornada del divendres i també la jornada del dissabte, per primera vegada aquesta temporada el Girona disposarà de tota la plantilla. També t'explico que després del Celta toca l'Espanyol i que el Girona disposa de 328 entrades per visitar el camp del conjunt blanquiblau. 168 per a socis, 100 per les penyes i la resta per patrocinadors i compromisos. Demà es posen a la venda, òbviament, si hi ha més demanda que entrades, es farà un sorteig el dimarts, dia 4, dimarts de la setmana vinent.
Perfecte. Més futbol femení ara, que avui hi ha una cita important amb la selecció espanyola, que juga a partir de les 9 de la nit a un escenari mític com és Wembley. A partir de les 9, Anglaterra-Espanya és partit de Nations League. Estem a Londres. Andrea Peláez, muy buenas.
Muy buenas, Batjori. En un escenario inmejorable juega España esta noche a las 9, su segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Es un Inglaterra-España y se juega en Wembley. España, recuerdo que llega como líder de grupo después de ganar su primer partido el viernes pasado en el Ciudad de Valencia ante Bélgica in extremis, 3-2 en el tiempo añadido, e Inglaterra llega con sensaciones extrañas después de empatar a 1 frente a Portugal. Somos las campeonas del mundo, ellas son las campeonas de Europa, se reedita la final del Mundial, dijo ayer Aitana en rueda de prensa que entendería perfectamente las ganas de revancha de las inglesas, que ella también las tendría si hubiera perdido la final del Mundial, pero que lo que tiene que hacer España esta noche es disfrutar, demostrar que seguimos reinando en el mundo del fútbol femenino y que seguimos siendo un equipo campeón. En cuanto a lo deportivo, todas entrenaron con normalidad en el día de ayer sobre el césped de Wembley, están todas disponibles, pero se esperan cambios respecto al 11 porque Montse Tomé introdujo varias rotaciones en el encuentro ante Bélgica. Yo espero hasta 5. Se han vendido cerca de 60.000 entradas para Wembley y esta noche va a haber un ambiente inmejorable en el que España quiere seguir firmando las buenas sensaciones defendiendo el título de campeona de la Liga de Naciones.
Qué bien, gracias Andrea, estarem pendents d'aquest partit de Wembley. I una més de futbol. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Jordi? Bona tarda.
Que hi ha hagut relleu a la banqueta del Barça Atlètic, eh?
Sí, perquè calia un revulsiu i el club ha finalitzat executant el relleu a la banqueta del filial, on Sergi Milà pren el lloc que fins ara tenia Albert Sánchez. Milà baixa a la gespa de la coordinació del futbol formatiu de l'entitat i agafa el comandament d'un equip que en 25 jornades només ha guanyat 4 partits. De fet, és l'equip del grup amb menys victòries. Per davant, 13 partits, amb l'objectiu únic de la salvació. L'últim descens del Barça B a la llavors tercera divisió va ser la temporada 2006-2007. 6 partits a fora, 7 al Johan i 3 marcats en vermell. Les visites d'Osasuna B, Sestao i Amorebieta, que també estan ara a la zona de descens. Pel que fa a Albert Sánchez, continuarà l'estructura tècnica del club en unes altres funcions.
Doncs a veure si aquest relleu a la banqueta serveix perquè l'equip millori el seu rendiment, les seves prestacions, perquè està en situació molt delicada. 11 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Una pausa. Fins aquí al futbol. De seguida, plana poliesportiva, amb bàsquet, amb vol i també ciclisme.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¡Que remata! ¡Fuera!
Es que me pone los nervios.
Porque la Copa del Rey es puro nervio. Y más en las semifinales.
Sí, señor.
Este miércoles en COPE desde las 9 de la noche, un partidazo.
Atención.
Real Sociedad, Real Madrid.
Toma.
La Copa se juega en tiempo de juego.
La Copa en COPE.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el campo y fuera de él, te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Hace falta decir que tenemos por delante una gran noche de radio?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Aprovecha los últimos días hasta el 3 de marzo.
Anem al bàsquet, Albert, que sí. Demà, això ho tenim ja a sobre, tenim un clàssic més, un Real Madrid-Barça de l'Euroliga.
Sí, a veure, per parts, en qüestió d'uns 40 minuts més o menys, agafa un AVE al Barça, la plantilla del Barça, els nous jugadors que li queden vius de la primera plantilla, Joan Peñarroya, d'Estí Madrid. S'instal·la ja pel clàssic de l'Euroliga de demà, així es reprenen les competicions de clubs. 6 de la tarda, recorda que acaba el termini per incorporar jugadors de l'Euroliga, i en principi no ha d'haver-hi sorpreses, el Barça, com el club no vol invertir en les accions i en la de bàsquet especialment, no pensa reforçar. I el que avui sabem, en realitat ens ho va explicar el company Juan Jiménez del diari AS en una molt bona entrevista fa uns dies a Sergio Escariolo, on explicava que Juan Núñez, el jugador al base del Barça, possiblement hauria de passar pel quiròfan. Avui, un cop hem arribat al Palau, ens han dit d'aquí res hi haurà un comunicat de Juan Núñez. Aquest comunicat diu que està lesionat, lesió menisc extern del genoll dret i que és baixa indefinida. Ara sentirem Joan Peñarroya, però és baixa indefinida, amb gairebé tota seguretat no tornarà a jugar i, efectivament, pot passar pel quiròfan. Peñarroya, entrenador del Barça.
El més preocupant és el tema del Juan, perquè el Juan porta uns mesos arrossegant problemes al genoll, que durant moltes setmanes l'han impedit entrenar i estar a nivell físic com a ell li agradaria i ens agradaria a tots, i ara està en un moment en el qual no pot. Segurament veig complicat el Juan torni a jugar aquesta temporada amb nosaltres.
Agafem la llista. Vallori, Núñez, Panter, Vesely, la Provítola. Si el club creu que així es poden afrontar totes les competicions, com a mínim que surti algú i ho expliqui, que ha de fer de portaveu també Peñarroya del que li passa al Barça. Escoltem i, sobretot, intentem llegir entre línies.
Estoy jodido, pero estoy. Y yo tengo una forma de ser en la cual hasta el último segundo en el que estoy en los sitios lo doy todo. Es una evidencia, es que la situación actual es una situación muy complicada. Y entonces lo que hemos de ser conscientes es de nuestra realidad actual. Y a partir de ahí hay que saber dónde estamos. Y pues mañana vamos a jugar al campo de Madrid con 9-10 jugadores del primer equipo y con 3 chavales de 17 años.
Als 3 chavales de 17 años son Dame Sar, Raúl Villar i Sayón Keita. Cada cop tinc més clar que Peñarroya cada cop és menys culpable, que té culpa, eh? Si amb 9 jugadors que vas demà no fa jugar Billy Hernán Gómez, òbviament apaga i vámonos, que deia el clàssic. Veurem què passa. Signo, Batllori, perdre de 10 punts demà.
Sí, home, el partit encara no és decisiu, Albert, perquè queda encara lligueta per davant. El Barça està 9è, veig que el Madrid està 11è, sí. Hosti, està a l'Eurolliga encara pitjor que el Barça, però estan en una situació els dos que no poden badar, eh?
Sí, i el calendari en el que queda d'Eurolliga és pitjor el del Madrid que el del Barça. Clar, el Barça, curiosament, amb tota aquesta situació, té una victòria més que el Real Madrid. Jo crec que la realitat del Barça és play-in o play-off. Intentar assegurar el play-in, que dona les dues últimes places per disputar el play-off, home, si et fiques al play-off, en tot el que li està passant al Barça, jo crec que estàs per sobre del que ara mateix pot fer aquest equip. Veurem. El Barça no se li donen bé els clàssics, no ha guanyat els últims davant el Real Madrid, però és cert que és un partit que menja banda.
A veure què passa demà. Gràcies, Albert.
Abraçada, que vagi bé.
Bones notícies pel Granollers, que li va guanyar ahir al Lucerna i segueix viu a la Lliga Europa. Estem parlant d'handbol. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Sí, 31-29 ha ganado el Granollers al Lucerna, lo que le permite sumar los primeros 3 puntos y además tener el gol a veras favorable. Los vallesanos fueron siempre por delante del marcador, pero con ventajas cortas, aunque en la segunda parte llegaron a ponerse 5 arriba. Al final, la excelente labor del portero Roberto Rodríguez y los 7 goles de Sergi Franco evitaron dejar a los vallesanos prácticamente eliminados. Antonio Rama, entrenador del Granollers.
Veníem preparats i per això hem plantejat aquest partit amb menys canvis dels habituals i potser doncs, penso que aquí ha estat una mica la clau de poder aturar doncs, aquests primers gols tan ràpids que ens feien i penso que a partir d'aquí doncs, hem pogut controlar una mica més el partit, no? Molt contents perquè al final doncs, ens plantem a l'última jornada amb totes les opcions i depenent de nosaltres, i tot i sabent la dificultat.
A falta de 4 jornadas para el final de esta fase, el Montpellier es líder con 8 puntos, el Cudme segundo con 5, Lucerna tercero 4 y el colista Granollers solo con 3. Se clasifica el primero directo para cuartos, mientras que segundo y tercero jugarán los octavos de final. Próximo partido, Cudme-Granollers el próximo martes.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I acabem amb ciclisme, Quique, que ja sabem com seran aquestes 3 primeres etapes del Tour del 26.
4 de juliol, crono per equips, per primera vegada en la història del Tour comença per una crono per equips, 20 quilòmetres des del Fòrum fins a l'Estadi Olímpic, fins davant del Prat del Migdia, una mica més a dalt del carrer Foc, el dia 5 de juliol des de Tarragona, passant per tot el litoral, el Vendrell, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, s'entrarà a Barcelona des de Santa Creu d'Olorda, i després 3 voltes al circuit de Montjuïc, pujada al Castell. I el 6 de juliol marxarem des de Granollers, camí del sud de França, en un lloc per definir. Ahir, superfesta amb discurs espectacular del director del Tour, Christian Prudhomme.
Parce que Montjuïc qui sera donc le centre.
Montjuïc serà l'epicentre del Tour. Per primera vegada a la història començarem amb una crono per equips i després tindrem un circuit urbà, que no és habitual, amb rampes severes. El Tour passarà per davant de casa vostra i els grans campions vindran a Barcelona per vosaltres.
Ils sont là pour eux.
El van acompanyar el president Illa, l'alcalde Collboni i també el regidor d'Esports, que a més ha fet perquè el Tour arribi a Montjuïc. David Escudé.
Home, jo crec que és Montjuïc per a qualsevol ciclista aficionat, els joves, les noies, tots, significa, jo crec, que a la ciutat doncs, un símbol, no? El Tour està enamorat de Montjuïc i, a més, és un bon espai perquè la ciutadania també, tant a la primera com a la segona etapa, pugui anar a animar amb parts que són realment espectaculars. La crono per equips promet, ja heu vist les línies rectes que hi ha, des del primer dia a tope.
I gratis. Tercera sortida a la història del Tour a Espanya. 92, Donosti. 23, Bilbao. I el 26, a Barcelona.
Serà una gran cita. Gràcies, Quique.
Bona tarda. Italita,
Italita. Hail, superstar!
No vuelve Jacinto Vicente, ¿eh? No, hemos puesto esta sintonía porque, hombre, hay que felicitar a los juristas del Betis y hay que felicitar al comité de competición. que ha dejado sin efecto...
Para ver, es una buena decisión.
Bueno,
una correcta decisión.
No, dice Fouto que los árbitros se han quedado estupefactos después de que le hayan perdonado la tarjeta roja a Anthony. Bueno, los árbitros están estupefactos y bla, 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 bla. El caso es que Anthony sí jugará contra el Madrid y Bellingham descansará. Bueno,
casi surge al 36, pero no, que esta vagada casi.
No, yo creo que últimamente sale más el 63 sí, que no el 36.
Sí, sí.
La solución Bagnori está en Turquía. Mesut Özil ha sido elegido miembro del Comité Ejecutivo del Partido Justicia y Desarrollo, el de Erdogan, el que manda en Turquía desde 2002. Ya que no se puede con los comités, pues hay que entrar directamente ya en política y arreglarlo. Vamos a ver lo que hace Özil.
Como bueno, la solución está en Turquía. Mirabas la calva, ni cabían para un baguette.
No, ni para aquí. Mira, te diré que Jarek al València ha renovat fins al 2027 i que és moguda, és notícia, millor dit, com a última hora, la moguda al Levante, perquè Felipe Miñambres ha deixat la direcció esportiva després de que li comuniquessin per WhatsApp que li baixaven el sou.
Es va equivocar Flick traient a Pedri els minuts finals, sí, 68%. En clau espanyol, Usman l'empat a Villarreal, sí, 80%. En clau Girona, no juga a Europa la propera temporada, seria normal, 88%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot avui, més Copa, més Tiempo de Juego.